Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui, als Solidaris, volem que sigui un refugi. Què tal? Bona tarda, com esteu? Una reivindicació volguda i contundent de la necessitat que tots tenim, del dret que tothom mereix, a tenir no només un sostre, sinó una llar, un projecte de vida, un lloc on arrelar-nos, i del paper actiu que tenim cadascú de nosaltres a l'hora de triar aquest lloc i la gent amb qui volem compartir-lo. Que ningú no ens imposi com hem de viure, que ningú no ens impedeixi anar a l'escola, que tinguem feines dignes, que ens donin seguretat i que ens ajudin a enfortir casa nostra, i sobretot, que ningú no ens obligui a fugir-ne.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Dijous es va celebrar la conferència de donants per Síria a Londres i sembla que no pugui ser perquè no passa gaire vegades. Els països aquesta vegada han compromès fins a 10.000 milions de dòlars per ajudar la població civil siriana i els refugiats que ara són als campaments del Líban, de Turquia i de Jordània. 10.000 milions, que és una mica més del que en un principi s'havien compromès, i definitivament és un salt endavant perquè l'any passat no van arribar ni el 60% del fons que es necessitava. Bona notícia, és clar. Això sí, sempre ho hem de reconèixer, però és evident que té molt a veure amb el fet que aquest any Europa n'està patint les conseqüències més directes al seu propi territori i ara reacciona per mirar de frenar l'èxode de refugiats. Valgui una dada, aquests 10.000 milions de dòlars representen només el 0,5% de tota la despesa militar mundial. I mentrestant, les negociacions de pau a Ginebra han estat suspeses. Entre les persones més vulnerables d'aquesta vergonya mundial hi ha, sens dubte, els nens i les nenes. Més de 3.000 fugen cada dia de Síria, segons Save the Children. Ens ho explicarà la seva directora a Catalunya, la Guiomar Tudó. I coneixereu, no us perdeu aquesta història, el viatge de l'Ibrahim, un nen de 9 anys que fa uns dies era a Grècia, on va arribar per mar, i va conèixer una cooperant catalana, la Marina Vidal. Ara l'Ibrahim deu ser en algun punt de l'Europa de l'Est, seguint camí cap a Alemanya, i la Marina, que ja és a Catalunya, vindrà als Solidaris per explicar-nos la seva trobada amb ell i la feina de suport que ha fet durant 6 setmanes als campaments de refugiats sota auspici de la Creu Roja. D'infància i dels efectes de les guerres en els nens també en parlarà en Dani Vilaró. Atenció a les notes de veu.
Què faries si sabessis que el teu mòbil i la teva roba s'han confeccionat en condicions de treball forçat?
Home, yo en principio dejaría de comprarla y me alegrían otras.
Está claro que todos tenemos productos que proceden de la esclavitud infantil, pero yo creo que no podemos controlar absolutamente todo, pero sí que podemos hacer cosas por cambiar. Si puedes llevar unas zapatillas que se han hecho, por ejemplo, de marca nacional, en vez de unas chinas, pues a pequeñas cosas, lo que yo hago, por lo menos.
Ho sabem, encara que no vulguem reconèixer, però a les etiquetes depèn del país on posa que està fet. Ja pressuposes que sí, vull dir.
Bueno, és que jo crec que molta gent ja és conscient d'això, que podries deixar de comprar-ho i totes aquestes coses, però no sé.
Canviaries els teus costums a l'hora de comprar? Què caldria fer perquè reaccionéssim?
Penso que el fet de comprar, nosaltres d'alguna manera estem ajudant i col·laborant a l'esclavitud i a la falta de drets del nen. I jo penso que el país no hauria de permetre que entrés al país productes que no fossin fabricats a països que no hi hagués explotació infantil.
És que ve un moment que tampoc no pots arribar a saber del tot, vull dir, pot ser que llegeixis que ve d'un país, però no tens la seguretat que justament en aquella fàbrica s'estigui treballant en males condicions. Jo crec que hi hauria d'haver, hi hagués alguna llei que hagués de portar algun certificat o alguna cosa, vull dir, al consumidor final és molt, molt, molt difícil saber si realment allò s'ha fet en condicions o no.
La pela és la pela i anem a comprar el més barat. I això no és problema nostre, és problema dels governs que ho tenen que solucionar, no nosaltres.
Fins a quin punt nosaltres hi podem fer res? Parlarem de treballs forçats, d'explotació infantil, esclavatge en ple segle XXI, a la indústria de la moda, però també a l'agricultura, a la mineria i a la indústria tecnològica. I ho fem a les portes del pròxim Mobile World Congress que es farà a Barcelona d'aquí un parell de setmanes. També hi haurà reportatge. Avui no us el podeu perdre. Fa dies que el prepara. La Marta Molina va sortir a passejar per Barcelona amb l'Antonio, que va viure al carrer i que destaca la importància de tenir una llar, que és molt més que tenir només un un sostre. D'això parla justament un informe titulat Diagnosi del sensellarisme de l'any 2015, impulsat per la xarxa d'atenció a persones sense llar. I atenció abans de les 4. Avui, quan acabava el suplement, el Ricard Ostrell m'ha demanat de venir un moment als solidaris, així que li guardarem els últims minuts del programa. I ja us avanço que hi ha una sorpresa. Una veu inconfusible que torna a casa per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, que aquesta casa, Catalunya Ràdio, commemora al llarg de tota aquesta setmana. Ara, però, comencem amb el Dani, que ja és aquí.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Adrià Bas.
D'aquí 15 dies, Congrés Mundial de Mòbils a Barcelona. Dani Vilaró, bon dia.
Què tal?
Com estàs?
Molt bé.
I un efecte col·lateral de la indústria tecnològica i d'altres indústries, de les que avui parlarem amb el Dani, l'esclavatge i els treballs forçats. Intentar contar vos para dir un senyori de cava xumat al dia. Estoy dedicado a la merda de Josep, a la mà, deixa ser fins a terra de pica. Tenia zapato que tenia riquesa. Tan ali a cor, és un senyor aquí, tamada, tadismada, tres aquí, tot mundo vivi no sé gozo. Perquè Amnistia Internacional ha publicat un informe que ens recorda una qüestió que es repeteix cada any i que no s'acaba de resoldre, i de fet aquesta és la part, per què no s'acaba de resoldre. Ens referim a l'extracció de minerals que són necessaris per fabricar no només telèfons mòbils, també ordinadors, tauletes, televisions, smart TVs, que en diuen, i sobretot la seva relació amb el treball infantil. No és només una qüestió mediambiental, sinó també de drets humans, de drets laborals. Aprofitant aquest informe, hem volgut també parlar del treball infantil o esclau, esclavatge, perquè encara que el d'esclavatge estigui abolit a molts països, encara n'hi ha la pràctica, en altres punts del món, en altres sectors de la indústria, com el de la moda, el tèxtil. Què diu aquest informe d'Amnistia?
Doncs mira, doncs que aquesta fascinació, aquesta dependència, jo reconec que és absolutament dependent de la nova tecnologia dels mòbils. Que
no, tu i tots, perquè
tots i cadascun de nosaltres.
Ara farem aquest programa, aquests dies en parlarem, convidarem a gent per parlar del Congrés des del punt de vista dels tecnovíctims, però també intentarem afegir aquesta consciència, ens posarem les mans al cap, sí. I després l'endemà què farem? Seguirem utilitzant els telèfons mòbils i molts d'aquests programes, ojo, que fem ara per crear consciència, els estem consumint justament a través dels ordinadors, a través de les tauletes i a través dels aparells de telèfon.
Sí, el que fa l'informe d'Amnistia és fer aquest contrast, no?, entre aquesta fascinació que dèiem i les imatges terribles que ens mostren l'informe, no?, de nens de 7 anys treballant en mines sota terra, amb condicions laborals molt penoses, que poden patir, evidentment, danys pulmonars a la seva salut. I aquest informe el que fa és rastrejar tota la cadena de subministrament de la venda del cobalt. Aquí no parlem de coltan, una ja per allà parlem del cobalt, que és un altre mineral que també s'utilitza en aquest cas per les bateries, les bateries del mòbil i per les bateries, per exemple, dels cotxes elèctrics. I el que fa és rastrejar aquest cobalt, que s'extreu en mines de la República Democràtica del Congo i que es ven a través de filials xineses d'un gran, també una gran multinacional xinesa, a grans marques com Samsung, com Apple, com Sony, com Mercedes. I el problema, diguem, el que denuncia Amnistia Internacional és que d'aquestes grans empreses... No...
El de sempre, aquella connivència de qui són els primers consumidors d'aquests productes, els primers compradors, que després en fabriquen tot el que després nosaltres consumim.
Clar, i que diguem, aquestes grans empreses diuen jo no sé res, no sé res de qui m'està a mi proveint d'aquest
material. No faig una traçabilitat d'on surt tota aquella primera matèria que jo necessito per fabricar els meus productes.
No fan la traçabilitat, no fan aquestes comprovacions bàsiques per assegurar-se que en els seus productes no hi ha treball infantil, no ho comproven, no? Nosaltres vam contactar des d'Amnistia amb 16 d'aquestes empreses per dir-los, escolti, nosaltres tenim aquestes dades, i moltes deien, no ho sabíem, moltes deien, ostres, volem més informació, i fins i tot n'hi havia que negaven que el cobalt vingués de la República Democràtica del Congo, tot i que no...
Sabíeu que sí.
Des d'Amnistia
perquè moltes d'aquestes...
Hi havia documentació.
Clar, jo no ho sé, això, però molts d'aquests minerals apareixen al mercat per la via del mercat negre, del contraband, i en un moment donat
de
la cadena es perd, no?, el rastre.
Sí, o sigui, el rastre és absolutament fosc, no?
No hi ha transparència.
I d'aquest és el problema, no? Llavors, això ens ho explica un dels investigadors d'Amnistia Internacional que ha fet aquest informe, que és el Marc Damet, que ara ens ho explica.
Nosaltres pensem que les empreses tenen la responsabilitat de saber d'on venen els materials que utilitzen en els seus productes. I en casos com aquest, en què hem detectat abusos a drets humans, les empreses empreses també haurien de ser capaces d'identificar-los. Elles han de ser part de la solució i s'han d'esforçar, per exemple, per treure els nens a les mines i ajudar que puguin anar a l'escola.
Clar, però això és una gran paradoxa, perquè moltes d'aquestes multinacionals tenen totes el seu departament de responsabilitat social corporativa amb el que, en el fons i ben mirat, no fan altra cosa que maquillar la realitat.
Bé, molts cops és així, no? Aquests departaments són departaments gairebé de propaganda, no? Per dir-ho d'alguna manera. No són sincers, no? I el problema és que aquestes empreses diuen que això no va amb ells, que és cosa dels proveïdors, que ells no poden estar tot arreu, desplaçar-se allà per veure in situ què està passant, no? Aquest és un dels punts claus, no? Són empreses enormes que facturen moltíssim i que no pot ser que no diguin que no és possible fer alguna cosa més.
D'acord,
no?
Llavors, no hi ha legislació internacional que obligui realment a que aquestes empreses, no només aquestes, perquè ara no cal demonitzar, hem dit uns noms, i potser per ser justos i equitatius
sí,
hauríem de dir una llista
més, les 16.
Immensa o no dir-ne cap, està clar. Però és evident que periodísticament la gent ho ha de saber-ho.
Sí, que són les més consumides, també, diguem-ho així.
Clar, d'altra
no?
banda és lògic. Però llavors, perquè això sigui així, no hi ha una forma de forçar-les a nivell legal. Existeix alguna legislació internacional?
Per exemple, en el tema del coltan s'està començant a moure. Tant als Estats Units, allà hi ha una legislació que obliga a les empreses a explicar d'on estan extraient el coltan que necessiten pels mòbils, igual que va passar en el seu moment amb els diamants, amb els anomenats diamants de sang, però amb el cobalt no. Llavors, clar, si no entrem amb el cobalt, doncs passarà... Després hi haurà una legislació amb el cobalt i passarà amb una altra.
No podem acceptar que les empreses diguin que la cadena de subministrament és massa complicada o que el problema està passant en un altre país i no té res a veure amb nosaltres. En ple segle XXI té molt a veure amb ells i també amb nosaltres com a consumidors.
Amigo, els consumidors. Perquè, clar, al final aquestes empreses, si fan el que fan és perquè en treuen un benefici venent-nos tot el seu material, tots els seus productes, serveis, etc, etc. Si nosaltres féssim una mica més de pressió, aconseguiríem canviar-ho.
O ens preguntéssim realment de què estan fets allò que portem a la butxaca, no?
No, però mira,
que hi ha darrere, no?
Són molts anys de solidaris i són molts anys de Mobile World Congress a Barcelona. I cada vegada que arriba...
Hi ha el debat,
sí,
no?
Tenim aquests moments del programa per parlar-ne, però jo acabo amb la sensació de que cada any parlem del mateix i que cada any estem amb les mateixes, que la situació és tan o més dramàtica.
Sí, sí.
I a mi això em grinyola molt.
En el cas de Mobile, hi ha una resolució del Parlament de Catalunya que demana que almenys es parli d'aquestes qüestions a dintre del Mobile.
A dins del Congrés, perquè ells no acceptaven que les organitzacions muntessin doncs, congressos o xerrades a dins.
Està aprovat, però algú s'ha mogut perquè existeixi realment aquest espai. Doncs no, i arribarem un any més al Mobile sense que aquest espai s'hagi creat. No? Llavors, això que dius, no? per què aprovem mocions o fem veure que sí quan després la pràctica no arribem al punt, no?
Perquè sembla que només utilitzem el pretext del mobile per parlar de la tecnologia, però en quant a treballs forçats hi ha altres indústries de consum massiu, com ara el cas de la moda,
sí, la
que
roba,
impliquen
la confecció, el tèxtil.
El treball forçós, l'esclavatge, els abusos industrials respecte de nens, de dones...
Sí, no hi ha dades concretes, se sap que existeix, no? que està en tota la cadena de producció del tèxtil, però sí que hi ha països assenyalats, no? com l'Índia, l'Uzbekistan, la Xina, Bangladesh, Egipte, Tailàndia, el Pakistan, que són països on hi ha més presència de menors en tota la cadena de producció del tèxtil. No? I hi ha un país que potser se'n parla poc, no? que és l'Uzbekistan, on ho fa el mateix govern. És a dir, el mateix govern obliga els nens, els treu de l'escola durant unes setmanetes, cada mes de setembre perquè vagin a recollir el cotó, per exemple, que és una de les grans indústries de l'Uzbekistan, no? per fer matèries primeres. I
això les Nacions Unides ho admet?
Això està passant. Això està documentat per la campanya Roba Neta de Setem, I passa, no? És a dir, ja ho saben els nanos que quan comencen l'escola, a partir del setembre hi haurà una setmana que hauran d'anar a recollir el cotó perquè és molt important pel país.
I llavors què? Les escoles es paren?
Sí. Podríem dir que és un treball forçat, no? Forçat, en aquest cas, pel mateix govern de l'Uzbekistan.
Altres països, l'Argentina.
Sí, perquè l'Argentina té molta mà d'obra immigrant del Perú, de Bolívia, i en aquest cas s'ha detectat també que molts menors bolivians doncs, treballen en aquest sector, no? I el 78% dels treballadors il·legals o informals o en negre, diguem, de l'Argentina treballen en el sector del tèxtil i molts són menors.
Clar, Dani, dona'm un punt d'esperança, perquè si no ja podem plegar.
És veritat, tots ho recordem, no? Tu també, segur, les grans denúncies que hi va haver amb roba esportiva, per exemple, Nike, tant. Adidas, als anys 90, i va començar a haver-hi un debat, no?
Han servit d'algo?
Han servit.
Ui, perquè, algo. Perquè... Ara els a la UAL em mataran. Ha servit d'alguna cosa?
Sí, perquè hi ha hagut regulacions, el que dèiem, no? Hi ha algun marc legal que sí que obliga aquestes empreses a fer aquest treball, no? I realment, doncs, aquestes empreses, Nike, Adidas, doncs, han incidit en aquesta qüestió, no? El que passa és que molts cops, les auditories o els controls que es fan en tercers països...
Ja no amaguen són, informació.
Amaguen informació, no és una informació que tinguem la seguretat, la certesa de que és 100% l'exacte, i bé, hi ha problemes.
Clar, i això també és molt difícil de controlar per part del consumidor, perquè el consumidor, si li porten una samarreta que li val 3 euros davant d'una altra que en val 25, és evident el que triarà. I si li posen un segell que digui aquesta samarreta de 3 euros que ha vingut de la Xina ha estat fabricada sota criteris legals de transparència, doncs d'entrada t'ho creus i tot et convé.
Sí, és aquest poder que podem tenir els consumidors, però que també...
Està costa clar, un esforç, eh?
Costa un esforç, i un esforç econòmic. No? Normalment els temes de comerç just doncs sempre són més cars. No?
I per acabar, Dani, perquè no tenim més temps, sí que és molt important aquest últim punt, perquè aquests mesos que parlem tantíssim de la crisi de refugiats, evidentment això és camp perfecte, no només per les màfies del tràfic de persones, sinó també... per aquells que volen aprofitar-se'n de la força laboral, no?
Sí, es coneix poc això, perquè a Turquia, que tothom sap que és el lloc on ara hi ha una gran bossa de persones refugiades que volen saltar a Europa, hi ha 2 milions de refugiats sirians, i només el 10% estan en camps de refugiats. Aquests són gent que ja tenen, estan reconegudes, més o menys, com a refugiats.
Tenen l'estatus oficial de refugiat.
No poden treballar, és a dir, se'ls dona menjar, tenen l'assistència bàsica coberta. Què passa amb l'altre 90%? Són gent que estan a Turquia, és a dir, que són...
És immigració.
Exacte. Que no tenen papers, però que, evidentment, han de menjar. Llavors han de treballar en els sectors il·legals. No? Quin és el gran sector il·legal? Un altre cop tornem al tèxtil, que és la segona indústria de Turquia i que ocupa...
I que és la tercera... És el tercer país en quant a exportacions de tèxtil a la Unió Europea.
Exacte. Llavors el que passa és que a Turquia s'està ocupant aquestes persones de manera il·legal, molts tornen a ser nens, no?, perquè són famílies senceres les que estan allà, i estan treballant en aquesta indústria. Se'ls paga poc, evidentment, amb males condicions, i tornem a reproduir aquests esquemes d'explotació. No? Una de les coses importants, jo crec, és ara en un moment que s'està debatent la relació entre Unió Europea i Turquia, de què pot fer Turquia per frenar l'arribada de refugiats, doncs podria ser precisament regular tota aquesta situació que ja existeix de facto, no? Que és que hi ha refugiats sirians que estan treballant en la indústria del tèxtil amb unes condicions penoses, no? Doncs intentar incidir en aquesta qüestió. La Unió Europea preguntarà sobre això a Turquia o intentarà algun tipus de pressió a Turquia sobre això? No sóc gaire optimista.
Que fa de mal dir, Fa de mal dir.
No sóc gaire optimista, però podria ser una línia de treball, no? De dir, escolta, si no volem que vinguin els refugiats, doncs intentem que almenys es guanyin la vida a Turquia, i després, si la situació millora a Síria, que esperem-ho, doncs puguin tornar al seu país, no?
Sí. Gràcies, Dani.
A vosaltres.
Solidaris, para-t'hi a pensar. A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
I ara la segona part la incorporem a ella. Marta Molina, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, Adrià, bona tarda.
Els pròxims minuts parlarem d'infància. Les organitzacions internacionals denuncien que cada dia hi ha 3.000 nens i nenes que fugen de Síria escapant de la guerra.
Són gairebé 6 milions de nens en total, entre els que es veuen desplaçats dins del seu propi país i aquells que busquen refugi als països veïns, el Líban, Jordània i Turquia. Save the Children posa de manifest que l'any passat van arribar a Europa 25.000 menors sense acompanyants adults, sols, sense les famílies.
I ara que la conferència de donants ha resolt destinar 10.000 milions de dòlars a ajudar la població siriana, les organitzacions demanen que es posin tots els esforços governamentals
perquè aquests nens no es converteixin en una generació perduda. Així ho diu la Guiomar Tudó, que és la directora de Save the Children a Catalunya.
La preocupació de Save the Children perquè aquesta guerra, que ja durarà 5 anys a Síria, acabi fent que una generació de nens i nenes es perdi, és molt gran. Hem de pensar, entre altres coses, que algo tan important com és l'educació per al futur d'aquests nens, per al present i per al futur d'aquests nens i aquestes nenes, ha patit unes conseqüències terribles per culpa de la guerra. Abans de que comencés el conflicte, quasi el 100% de nens i nenes sirians estaven escolaritzats. Ara hi ha zones on només aquesta taxa arriba al 6%, i són xifres inacceptables i que posen una vegada més a damunt de la taula que els nens i les nenes són sempre els més vulnerables.
Marina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Acabes de tornar de Grècia i fa uns dies escrivies això al teu mur del Facebook.
Exclusius web.
L'Ibrahim té 9 anys. El Daesh va matar el seu pare. Ell va fugir de Mossul amb la seva mare i els seus germans. Van arribar a Turquia i allí van agafar un bot per travessar la mar. La seva germana gran, que té uns ulls d'un blau intens, es fa càrrec del més petit dels germans, que està molt enfadat i que ha decidit que ja no vol caminar, que s'asseu a terra i no es mou. Ella sí que somriu, però amb el somriure d'algú que ha viscut molts anys i que ha vist massa coses. L'Ibrahim no ha començat cap guerra, no ven petroli, ni el compra, ni pacta les quotes, no s'asseu en taules rodones de grans debats, però amb 9 anys carrega amb tota la tristesa del món a les seves espatlles. Torno a casa, un luxe poder dir això tal com va el món. Com se't va acudir tot això? Quin impacte emocional per fer una descripció tan gràfica que només de llegir-ho tancàvem els ulls i ens imaginàvem aquella escena?
Doncs, de fet, van passar uns dies. Va ser quan ja havia arribat a Atenes, ja sabia que tornava a casa, portava 6 setmanes a Samos, en una de les illes gregues, doncs, que malauradament surten bastant a les notícies, on arriba tota aquesta gent.
Qui és aquest nen? Qui és l'Ibrahim?
Doncs l'Ibrahim és un de tants. L'Ibrahim és un, però l'Ibrahim són milers. I aquest potser...
I és un nen que tu vas conèixer, compungit, trist, absolutament aïllat de l'entorn que tenia, vivia en un univers paral·lel, perquè suposo que intentava abstreure's, i que d'una manera... segurament no voluntària, va fer un acostament a tu, no?
Sí, em va cridar l'atenció perquè realment allà al camp de trànsit, doncs, els nens han de passar moltes hores, òbviament, esperant els tràmits, i en una de les tasques de Creu Roja és crear uns espais, no? Els friendly espais, que els hi diuen, perquè els nens, doncs, puguin ser nens, que de fet és el que els hi tocaria. I els nens tenen aquesta capacitat que ens sorprèn a tots, no? de tirar endavant i de somriure en situacions en què gairebé ningú de nosaltres és capaç de somriure. I en aquell moment, doncs, hi havia com molta canalla, hi havia, doncs, molt d'ambient, perquè ens entenguem. I en un racó veig aquest nen i el veig, doncs, això, plorant, però no... Li queien llàgrimes, però ell no plorava, era una sensació estranya. I m'hi vaig acostar i li vaig preguntar, doncs, que què li passava. Primer vaig pensar que no m'entenia, perquè la gent que arriba, doncs, parla molts idiomes, jo m'hi vaig dirigir en àrab, i ell no em va contestar. Després vaig trucar un intèrpret perquè vaig pensar, potser sóc jo que no m'explico, però aleshores algú em va dir que s'havia barallat amb un nen, i primer em va semblar que només era això, però jo el veia que tenia alguna cosa... no sé, diferent, que estava com al marge de tot.
Una espina molt més grossa.
Exacte. I després, doncs, clar, jo volia que intentés jugar o introduir-se en alguna de les dinàmiques que les nostres companyes de la Creu Roja estaven fent al camp, però ell, doncs, no es movia, no em deia res, no em contestava. I al final, doncs, jo em vaig asseure en una cadira i no li vaig dir res més. I va ser ell qui va decidir asseure's al meu costat, però sense dir-nos res. Vam estar així una bona estona... I al final jo vaig intentar, doncs, treure un joc, i sense dir-li res jo em vaig posar a jugar. I va estar una estona mirant-me i finalment es va decidir. I així vam passar una estona fins que ell va veure que jugaven a pilota, li va cridar l'atenció, però no s'atrevia. I tenia una mirada molt particular, una mirada com molt profunda i molt perduda a la vegada. I a mi aquesta mirada em va...
aquells vincles del llenguatge no verbal. I mira si són fàcils, a vegades, les relacions.
Mm, exacte, perquè no es va... De fet, vam trigar hores a que em dirigís la paraula.
Clar.
Vull dir, fins al cap de moltes hores, quan ell també va tornar a decidir asseure's al meu costat, perquè a més era ell el qui decidia establir la comunicació. Mm. Aleshores, jo li vaig tornar a preguntar com es deia, i aquí sí que em va contestar, i li vaig preguntar d'on venia. I me'n recordo que em va fer gràcia, perquè també li vaig preguntar que on anava amb la seva família, i em va dir... Vaig a Hongria. I li dic, a Hongria vas? Dic, però a Hongria a viure? I em diu, no, vaig a Alemanya. Diu, però tu no saps que per anar a Alemanya abans s'ha de passar per Hongria. Dic, ah, dic, perdona. Dic, tens tota la raó. I aleshores va ser una mini conversa, ja et dic, és a dir, la major part del temps només ens miràvem i ens acompanyaven. Jo aquell dia potser també necessitava una mica de companyia i aleshores doncs, ens vam acompanyar una bona estona. Però recordo que ens vam mirar amb un dels companys de Creu Roja i li vaig dir, és que tinc la sensació que és el nen més trist que he vist mai.
Perquè si algú en aquests moments està tractant de lligar caps d'aquesta història que hem començat d'aquesta manera tan particular, la Marina Vidal acaba de tornar de Grècia fent de voluntària en una expedició de la Creu Roja atenent els refugiats.
Hello! We need some help here!
This is a disaster. There is no value for a human being. No value at all. Where's the humanity?
اللهم يا بالشحن الله صورة نحن صرنا على حاجة بس تمح لي الله صورة وهربانين عالم كتير معانا.
Help is coming. I heard a whisper.
Necessitem ajuda, on és la humanitat, sentia mare. Que avui siguis aquí, Marina, és especialment important perquè aquesta setmana hem vist un sense ficció a TV3 que ha estat molt comentat, que ha glaçat la sang de molta gent i que les xarxes socials bullia, sobre la feina de salvament marítim que fa una ONG catalana que és proactiva en Open Arms a l'illa de Lesbos. Amb ells hi van parlar els solidaris el mes d'octubre, al començament que es van donar a conèixer. Però l'impacte, com sempre passa, per desgràcia, en aquests casos, ens l'emportem quan veiem les imatges. I sobretot, quan ens ho expliquen gent com nosaltres, gent amb la nostra visió del món, que ho han vist en primera persona, que ho fan en la nostra llengua, que és el mateix que avui volem fer amb la Marina. Tu el vas veure, aquest reportatge? Què et va passar pel cap?
Doncs... Bé, va ser un moment complicat. La veritat és que sí, vaig veure el reportatge... També vaig veure el que el diumenge es va fer també a TV3 sobre una família siriana.
El 30 minuts, sí.
Exacte. Uh-huh. I què em va passar pel cap? Doncs em van venir tot un munt de sensacions que potser jo mateixa havia intentat bloquejar per poder fer bé
la teva feina.
La meva feina i per continuar treballant a Samos. I aleshores quan em vaig veure a casa, no? Al sofà, al vespre, mirant la tele, que era una cosa que feia molt de temps que no feia, després doncs, de fer res, 4 dies que havia tornat, després d'abraçar la meva família, doncs vaig plorar molt, ho he de dir així. Vaig plorar potser tot el que no havia plorat en un mes i mig.
Van plorar molta gent que no ho hem vist en persona, imagina't tu.
Mm-hmm.
La Creu Roja Espanyola ha atès ja 13.000 persones a les illes de Samos i Chios, a Grècia. Hem sentit a parlar molt de Lesbos els darrers mesos, però són moltes les illes gregues que es troben en una situació similar. De fet, es calcula que arreu de totes aquestes illes arriben cada dia al voltant de 1.500 persones per mar. On són aquestes dues illes, Marina, i quina és la situació específica allà? Què les fa iguals o diferents al cas de Lesbos del que aquests dies estem parlant tant?
Bé, bàsicament que, òbviament, Lesbos, com que està rebent moltíssimes més persones a diari, no? Doncs s'ha convertit en una illa com representativa de la realitat que està passant a tota la resta. Mm-hmm. Creu Roja Espanyola, és a dir, a Lesbos hi ha la Creu Roja Grega, però Creu Roja Espanyola, amb els equips de resposta d'emergència, va desplegar un operatiu en dues illes, una és Chios i l'altra és Samos. Mm-hmm. Aleshores, la situació que allà vindria a ser exactament, malauradament, la mateixa que hi ha a Lesbos. Uh-huh. El que passa que el flux de persones sí que és més petit, tot i que imaginem-nos que Chios, per exemple, un dels dies que jo vaig poder visitar també i vaig estar allà al camp de trànsit, en un dia van arribar 1.500 persones a Chios.
Vèiem aquests socorristes de Badalona que fan salvament marítim. La Creu Roja, que hi fa atenció mèdica, suposo?
El que fa, bàsicament, Creu Roja, tractament tant a FIOS com a SAMUS, vindria a ser ells estan en els camps de trànsit o en el punt de registre, en el cas de FIOS, i el que fa la Creu Roja és que en aquests espais té un equip de salut que dona serveis bàsics de salut i després també té un equip de suport psicosocial que, bàsicament, el que fan és el que diem primera atenció psicosocial, perquè òbviament un tractament o alguna cosa més a llarg termini no es pot fer perquè aquestes persones estan molt poc temps.
Clar, estan de passada. Mm-hmm,
en aquests espais, sí, exacte. I per tant la Creu Roja el que fa, conjuntament amb tota la resta d'entitats, perquè no voldria deixar de destacar això, nosaltres...
Metges Sense Fronteres, Save the Children, l'UNICEF, totes.
Exacte, tot un seguit d'entitats i de societat civil organitzada que el que fan és donar la resposta que poden una mica per al cop de les primeres necessitats d'aquestes persones que arriben, òbviament, en una situació absolutament vulnerable.
I la situació suposo que deu ser igual, les autoritats completament desbordades a l'hora de tramitar els papers d'aquesta gent, però fins i tot a l'hora de socórrer-los. Recordo amb sostenc en aquest sense ficció que vam veure, perquè tothom tindrà les imatges clares, no per res més, però com es queixaven de la inoperància de segons quines institucions, com ara Frontex, que fa de policia del mar, però que en el fons no sap rescatar vides, i com, per exemple, serveis mèdics de la pròpia Grècia estaven completament incapacitats perquè no disposaven del material necessari per salvar ni una persona que tingués un atac d'angoixa, simplement.
Clar, exacte. Sobretot nosaltres també tenim la sort de que treballant amb la Creu Roja, que treballem amb la Creu Roja grega, que òbviament tampoc ha necessitat el suport d'altres societats nacionals de la Creu Roja, perquè la tasca és ingent. A banda que és un context que hem de pensar que és molt variable, és a dir que, per exemple, a Samos un dia poden arribar 15 persones, però l'endemà poden arribar 550. A Chios un dia pot no arribar ningú i l'endemà poden arribar 1.500. I, per tant, això també posa els equips humans de totes les organitzacions no governamentals en un supòsit de treball diferent al que podrien ser altres crisis humanitàries. I, per tant, el que fem és intentar organitzar-nos, en el cas de Samos, per exemple, l'atenció a platja, que és, òbviament, molt important, el primer socors el donava Metges Sense Fronteres, el rescat, en aquest cas, el feien suecs, eren dos vaixells suecs que feien el rescat per mar, però clar, és que arriben per tots els punts de l'illa que et puguis imaginar, és a dir, hi ha platges i tots ens imaginem que intentaràs anar cap a la platja, però et xoquen contra les roques, i arriben, hi ha gent que, tot i que Samos està a 1.5 km de Turquia, hi havia gent que a mi m'explicava que havien estat 8 o 9 hores en un vaixell per arribar.
Llavors, des d'aquí, des de Barcelona, des de Catalunya, què podem fer perquè totes aquestes organitzacions que allà estan destinades i que tenen equips, com ara tu, que de manera periòdica aneu i veniu, tingueu tot el que necessiteu per atendre i socórrer aquestes persones?
D'una banda, jo crec que el primer que s'ha de fer és ser conscient d'aquesta realitat, entendre que això està passant a Europa i que, per tant, és responsabilitat de tots i de totes com a ciutadans europeus, i, per tant, tenir molt clar això quan ens informem, quan opinem, quan pressionem qui hauria de solucionar aquesta tragèdia humana, que és fàcilment solucionable, almenys en aquesta etapa en la que està, a l'arribada a Europa. I després, de cara a les entitats, òbviament ens podem fer socis, però podem recolzar-les de moltes maneres, perquè aquí també hi ha molta feina. Aquí la Creu Roja i altres entitats com la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat o plataformes com Stop Mare Mortum estan fent una tasca per també defensar els drets de les persones refugiades al nostre país, les que ja tenim aquí, perquè ja n'hi ha de persones refugiades que viuen amb nosaltres.
I tant. Marina,
digue'm.
Et vas poder acomiadar de l'Ibrahim?
Doncs no. I a més, mira, això no ho vaig escriure, no ho vaig poder escriure, no ho vaig
no,
escriure a Facebook.
No, però és que aquell text sonava a tribut. Mira, no t'he pogut dir adéu i tenia ganes de que no passessis desapercebut.
Sí, perquè quan vam marxar jo li vaig dir que ens veuríem demà i ell em va dir que no, em va dir marxo avui amb el vaixell, marxo la nit. I aleshores ell em va preguntar si seria i jo li vaig dir que sí. I a la nit vaig baixar al port perquè just a més arribava una companya de Creu Roja i l'havíem d'anar a buscar i aleshores vaig anar on hi havia totes les persones esperant el vaixell.
Per marxar.
Per marxar, però no el vaig trobar.
No el vas trobar.
No.
En la crisi de refugiats arreu d'Europa, la Creu Roja hi té destinats més de 50.000 voluntaris a 28 països i ha donat cobertura a més de 370.000 persones. Marina Vidal, moltes, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Adrià.
Exclusius web. Recupereu aquesta entrevista i altres fragments inèdits de la conversa amb Marina Vidal al web dels Solidaris.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris, amb Adrià Bas.
Protecció per dignitat pels refugiats que ara intenten entrar a Europa, però també a casa nostra. Sabem realment què necessiten les persones que viuen al carrer? Què podem fer més enllà d'un cens dels que no tenen un sostre, de comptabilitzar-los? Atenció ara al reportatge de la Marta Molina, que ha sortit a passejar amb l'Antonio, el Carlos i l'Albert pels carrers de Barcelona per acostar-nos una mica més al dia a dia dels que no tenen una llar. La xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona ha fet una diagnosi sobre quines serien les possibles solucions, com per exemple vincular l'atenció social a les polítiques d'habitatge.
L'Antonio Cortiñas té 55 anys. Va amb vestit i corbata i, acompanyat del seu amic Carlos, ens espera puntual a l'estació del Carrilet, a la zona alta de Barcelona. Ens vol ensenyar el que un dia va ser casa seva.
Aquest és el famós parc de la Tamarita, residència meva, bueno, de luxe. Té un bon jardí d'entrada. I, esclar, com que no hi havia cap altre lloc, doncs, bueno, l'Albert, que està per la banda de darrere, és una de les normes perverses. Tens que anar als albergs a última hora per demanar plaça. Et diuen que no i ja estàs pillat. Per casa, a les 9 del vespre, on vas? Ja no tens temps d'anar a un altre alberg. Pues, bueno, jo el que feia és que sortia d'allà i bueno, venia cap aquí. Mirava de trobar quatre cartrons i tapar-me una mica. I l'endemà, tot el dia a la porta.
Aquesta es va convertir en la rutina de l'Antonio durant un temps. L'empresa de seguretat on treballava va tancar, es va quedar sense feina i anava tirant amb els estalvis que tenia fins que de cop es va trobar al carrer buscant un lloc on dormir.
Recordes el primer dia que vas fer això?
No. Com em vaig quedar al carrer vaig estar uns 15 dies que no recordo absolutament res. Segons el metge es diu amnèsia traumàtica i bueno, són 15 dies que he perdut. Literalment.
Passegem per aquests jardins de luxe fins a arribar al que va ser el seu primer llit a l'aire lliure.
Aquest era el meu banc. Aquí vaig estar dormint pues, una setmana, més o menys.
Seguem un moment?
Jo i el mussol. Sí, a la nit em quedava fins que no dormia, em quedava aquí en silenci, i el mussol per aquí començava a fer el soroll aquest dels mussols. I almenys tinc companyia, ja no estic sol del tot.
L'Antonio ens parla de com acabes perdent els vincles socials quan et trobes sense llar i de la importància d'aprendre a moure's.
I vas parlant amb un, amb altre, vas intentant demanar ajudes i res. Fins que arriba un moment en què el xip d'aquí del servei diu: tio, és que estàs sol, estàs literalment sol. Els que et volen ajudar no poden i els que poden no volen. Tu has de començar a fer tu sol. Aleshores, clar, tens un problema molt greu. I és que ets com un nadó que acaba de néixer. De fet, jo quan em vaig quedar al carrer, jo em pensava que el Departament de Serveis Socials era una oficina que, bueno, quan es crema un edifici, quan s'ensorra un edifici, agafen a les famílies, les porten a un altre lloc i s'han acabat els serveis socials. No, avui dia no, sé que és molt més que això, però d'aquelles que no tenien ni la més mínima idea. No tenia ni idea d'on podia aconseguir menjar, ni roba, ni dutxar-me, ni res, no saps res. I ho tens que anar aprenent, no hi ha més.
Però l'Antonio va aprendre a caminar de nou i ara es dedica a ajudar els que, com ell, tenen ganes de sortir-se'n i volen una llar i a proposar solucions des de la seva experiència.
Com ha canviat la teva vida?
Ha canviat del tot. Com de les 12 de la nit a les 12 del migdia. Sí, i a més del migdia, assolellat. Sí, esclar, estic en un pis, estic amb molt bones expectatives de feina, de sortir endavant. No de feina assalariat, això ja m'he fet la idea que, bueno, mai més a la vida. Vale, me parece bien. Bueno, estic arreglant papers per obrir una consultoria informàtica, per al meu compte, però ja amb l'edat que tinc, no és que no es plan d'anar entregant currículums No.
L'Antonio està tornant a construir una possible llar, però aquest no és el cas del seu amic Carlos, que ens acompanya en aquest periple, que té 69 anys i que en fa 3 que no té llar i encara viu al carrer.
Soy cliente de la Caixa, de un programa que tiene la Caixa. Domicilio fijo no, ahora llevo unos cuantos días que sí, o unos cuantos meses. Pero puedo elegir el apartamento que quiera, incluso cada 15 o 20 días me cambian la decoración, me cambian los papeles del interior. Duermo en un cajero.
El cas del Carlos ens ajuda a entendre per què les persones sense llar no només necessiten un sostre per tornar a tirar endavant, sinó una llar.
Pero hay gente que tiene otro rechazo a que la ayuden porque la primera experiencia ha sido... Yo, por ejemplo, hay cosas que así son muy buenas, pero no van con mi carácter. Yo no puedo vivir en un cuartel, como llamo yo, un piso donde viven 7 personas. No acepto, las cosas por ley no las acepto yo. Yo el café para todos no me gusta. Yo bebo, pero nunca con... Si he estado en una sociedad... O he estado con compañeros, nunca les he metido ningún problema ni he molestado a una persona. Ahora, yo tengo que entrar a un sitio donde está prohibido prohibir para mí, ¿me entiendes?
En Carlos ens comenta que de vegades es demana a les persones sense llar que es recuperin d'algunes addiccions abans d'entrar en alguns programes socials. Però sense una llar és difícil superar aquests problemes.
Tu imagina't el que deu ser estar patint una addicció, estar vivint al carrer i que a sobre et diguin... No, és que tens que deixar les drogues o tens que deixar l'alcohol. Com esperen que aquesta persona aguanti al carrer sense la seva dosi d'alcohol o de drogues o del que estigui prenent? És que a sobre li estan posant més difícil. Quan, a més, és que se, a fora d'Espanya s'està demostrant amb el Housing First que les persones que entren en aquests programes és que acaben elles demanant ajuda per deixar-lo. Això s'està funcionant molt bé a fora d'Espanya. Als Estats Units, als països nòrdics, està funcionant molt bé.
Aplicar el programa Housing First, en català una llar primer, era una de les propostes de l'Antonio perquè creu que l'accés prioritari a l'habitatge millora la reintegració social dels que viuen al carrer, tot i que cada ciutat hauria de confeccionar el seu model de housing perquè els que viuen al carrer es troben en situacions tan diverses com els que no hi vivim i l'únic que tenen en comú és l'exclusió residencial i no tant la falta d'un sostre perquè se'l busquen, sinó d'una llar. Albert Sales, autor de l'informe Sense llarisme a Barcelona, ens acompanya durant aquesta ruta per les antigues cases de l'Antonio i d'en Carlos. Durant l'any 2015 va fer una diagnosi detallada de la situació dels qui viuen al carrer i creu que la persona sense llar no només ha de ser objecte de l'ajuda, sinó també subjecte i provocar sortides a la seva pròpia problemàtica perquè els experts són ells.
Respondre a les necessitats de les persones que dormen al carrer no és apartar-les de la via pública per treure-les de la vista. O sigui, la gent que dorm al carrer no necessita un sostre, necessita reconstruir una llar. I per reconstruir una llar cal que l'acompanyament social que puguem donar tant des d'entitats com des de l'administració pública sigui un acompanyament social que prioritzi aquest concepte de llar. Per tant, la batalla de l'habitatge, de convertir l'habitatge en un bé accessible per tothom, passa també per tenir en compte a les persones que es veuen obligades a dormir al carrer. No és un estil de vida, no són gent que estigui al carrer perquè té unes característiques particulars, no hi ha cap patologia social. O sigui, hi ha un munt de gent que es veu obligada a dormir als carrers de les nostres ciutats per una acumulació d'exclusions socials. I el que tenen en comú és precisament haver-se quedat sense la possibilitat d'accedir a un habitatge.
Envoltat de milers de persones i em trobava sol. Tothom està donant voltes al meu voltant i no em veu ningú. I això se't va ficant a dintre i arriba un moment en què dius, hòstia, és que sóc transparent.
Solidaris, un programa per fer memòria.
Gairebé a les 4, abans d'acabar, hi ha un xicot que sembla que no en tingui prou amb el seu programa, que m'ha demanat de venir una mica als Solidaris,
sí.
Però com que ell cada dissabte em deixa un ratet per anar al suplement, Ricard.
Què tal?
Ai, quin poti-poti de sintonies, eh?
És que n'hi ha moltes. Quantes sintonies hi ha a la vida d'una persona? Moltíssimes. Però, per exemple, a Catalunya Ràdio, que en tenim més d'un centenar, el que hem fet és triar-ne 33 que són molt representatives per com sona ara la ràdio actualment, però també pel que deixem enrere. La sintonia del Lloro, el Moro, el Mico, el senyor de Puerto Rico. És una sintonia mítica, que portem tots a la sang, el Pasta Gansa. Que jo el Lloro, el Moro, el Mico no l'havia escoltat mai en directe, però no. És d'aquells programes que havia recuperat a l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio,
sí, no
que no existia.
Tu.
però el web, quan van recuperar l'arxiu sonor als 25 anys,
sí.
Clar, i el tinc al mòbil. O sigui, si vols et demostro que el porto aquí al mòbil i me'l poso com un podcast.
És evident que això no té res a veure amb els solidaris, però avui el Ricard és aquí perquè aquesta setmana commemorem a Catalunya Ràdio el Dia Mundial de la Ràdio, que serà dissabte vinent, però ja fem bullir l'olla, eh?
Fem bullir l'olla a través del web, és catradio.cat, i la gent pot entrar i votar i triar una sintonia de la seva vida. Hi ha un premi entre tots els que participin, que és un viatge a Bolònia. I diràs, Bolònia? Per què Bolònia?
Per què Bolònia?
Perquè Marconi, l'inventor de la ràdio oficial, perquè hi ha moltes teories,
sí,
va néixer a Bolònia. Per tant, enviarem a dues persones, nit, hotel, esmorzar, tot inclòs, a Bolònia, a gaudir d'aquesta experiència.
Té una torre del rellotge molt xula i inclinada, Bolònia, per pujar-hi.
Això ja no ho domino
tant. No t'ho saps, això, eh?
Però, per exemple, Adrià, aquesta sintonia...
Aquesta em sona, eh?
Sona. Però tu saps qui la canta o quina cançó és aquesta sintonia?
Aquesta sintonia es titula Pluto, com el planeta, no com el gos, eh? Es titula Pluto i la canten Claire and the Reasons. I a més és molt curiosa aquesta sintonia, perquè té aquesta harmonia tan bonica que et deixa portar, que fa que t'hi quedis, que d'allò, però si pares a escoltar la lletra és una mica dramàtica. Parla de planetes que s'enfronten, de notícies negatives que arriben a través dels diaris. És bastant interessant.
Per tant, transmet molt la idea del que vol ser els solidaris.
Una mica, sí. D'intentar posar positivisme per explicar com solucionar els greus problemes del món, sí.
Doncs es trobo que està molt ben triada, però clar, fa quants anys fa que sona aquesta sintonia?
Estem fent la 8a temporada, doncs compte.
Mira, 8 anys ja, eh?
Gairebé, sí.
Clar,
sí,
que hi ha sintonies que han format part de nosaltres, aquesta, dius, 8 anys, però n'hi ha, per exemple, la Generació Digital, fa 10 anys també que estan en temps.
I la de Vanguardia,
nen. Hi ha moltes sintonies, i per tant el que hem de fer és triar la nostra sintonia, o els viatgers de la Gran Anaconda. Però per què la vas triar, Adrià?
No la vaig triar jo.
Bueno, tu i la Rita, clar,
no la vaig triar jo. La persona que et pot explicar per què la vam triar... Ara mateix te la presento.
Va.
A veure aquesta convidada, si pot riure una mica.
Ostres!
Rita Marzoa!
Rita Marzoa!
Ja està. Què tal?
Com estàs?
Benvinguda a casa.
Gràcies. Us enyoro molt.
Nosaltres a tu també.
Sí. Per què la vas triar?
És que és maca, aquesta sintonia.
M'agrada molt, sí.
Molt.
És elegant. Diu
ara.
Coses. Està pensada. No és triada perquè només ens agrada, perquè ens toca la pell, sinó perquè toca alguna cosa més, no? Doncs això no ho vaig triar ni jo. Jo vaig confiar en una persona perquè la triés, perquè heu dit que convidaríem a un oient, si sortia escollit, allò com va néixer la ràdio. La ràdio és tantes coses,
sí.
Entre d'altres coses el talent de les persones que la fan, i en aquesta casa, Catalunya Ràdio, tenim persones amb tant de talent que jo crec que confiar en elles per triar coses importants, com és la sintonia d'un programa, és obligat. I com que hi ha tant de talent i una de les persones més talentoses d'aquesta casa es diu Albert Puig, és elegant, en sap de música, jo li vaig dir, Albert, m'has de triar una sintonia pels solidaris. I em va dir, què és els solidaris? Li vaig explicar el que volia que fos els solidaris i em va dir, doncs aquesta és la sintonia dels solidaris.
I així va sortir Claire and the Reasons, però... La sintonia dels solidaris podia haver sigut una altra, perquè vam fer cerca en aquell moment.
Sempre es descarten coses, no?, quan busques sintonia.
Sí, doncs fixa't tu que una de les possibles sintonies era aquesta. Que té aquest to...
Però
m'agrada
molt aquesta sintonia. És, una mica...
és aquesta reminiscència africana, però... perquè en el seu moment pensàvem molt en els països del sud, Rita?
Però és una mica viatgers de la Gran Anaconda, eh? Té aquest estil.
Però era... És difícil, triar una sintonia, i més que les bondats, jo crec que hem de començar a veure el que grinyola.
Clar.
I aquesta potser era massa ètnica, no?
Correcte. Aquest va ser un dels arguments. Atenció, sí, a la segona. Aquesta ja és més trepidant.
És
aquesta
ja... més dramàtica.
És més dramàtica, és més trepidant, marca molt el ritme.
Massa,
aquesta
massa.
No va ser la sintonia dels solidaris, però la vam utilitzar per la secció de la Carme Colomina els dos primers anys de programa.
I tant. Una altra talentosa.
Ara, i perquè no podíem renunciar a la força d'aquesta sintonia.
És que trobo sensacional l'exercici que esteu fent, eh? De posar sintonies que heu acabat descartant com a melodia principal, però que serveixen també potser per un espai...
Vaja.
No, però és que això és, la ràdio és així, per tant l'estem explicant des de dins. És
doncs
molt,
mira,
molt interessant.
I n'hi ha una de tercera. Ai, Lina Belti, mama, paraison a fem sofrir,
Ai, Rita.
Què?
T'estimem.
I jo.
Moltes gràcies per haver estat, encara que sigui aquesta estoneta, als solidaris que esteu.
Ja has votat, Rita, o no, la sintonia de l'any?
Que sí, que sí.
Quina és la teva?
És que, clar, si la dic no, fa de mal dir.
Fa de mal dir, eh?
En dic dues.
Va.
Dic la del Cafè de la República.
Oh!
I dic la de Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico.
Doncs crec que jo això també ho signaria, eh? És que n'hi ha tantes. Jo sóc molt de Força Esports, ja ho he dit durant diferents intervencions que hem anat fet a l'antena de Catalunya Ràdio, eh? Però, clar, davant de, per exemple, el Pasta Gansa,
ja.
Què hem de fer?
Però a mi, si em perdonareu, em quedo amb una que marca molts anys de la meva vida i de la meva joventut i segurament el motiu pel qual dono gràcies de ser avui davant d'aquest micròfon i en aquesta casa. La sintonia de la nit dels ignorants.
Doncs mira, puc dir una cosa, això?
Sí, digues.
Endavant. Si és una pregunta...
I així intento tancar una mica el cercle... Jo faig ràdio per culpa del suplement.
Del Xavier Solà.
Clar.
Sí, sí, clar.
I ara el teu, carinyo.
No, però ara és diferent. Jo també, Rita, sóc molt de Solà. I l'altre dia que vam fer la presentació de temporada, ja fa uns quants mesos allà al Born Centre Cultural, li vaig dir a la cara, dic, Solà, jo m'he enamorat de la ràdio gràcies al suplement que feies.
Contigo empezó todo.
Ara, mai millor dit.
Rita Marzoa, volta'l.
Xuxet de crema. Adéu, Rita.
Un petó, adéu-siau, Rita. Mira, saps què? Que m'ha agradat tant aquesta sintonia, que avui marxarem amb ella.
A veure, que maco.
És l'hora de marxar als solidaris. Tornem dissabte que ve.
Catradio.cat.
Això, digue-ho.
Catradio.cat, entreu allà, us registreu i voteu la sintonia. 33 sintonies. Sintonies que van amb vosaltres, a la vostra vida.
Un viatge a Bolònia. Per vosaltres,
sí.
Que no podrem disfrutar l'equip de aquest programa, la Marta Molina, l'Esther Garriga, la Rosa Silloé, avui també una miqueta el Benja Estacio, la Judit Sala i un servidor, l'Adrià Bas, deia que si el futbol ens deixa, tornem dissabte que ve a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio, els solidaris. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.